dit doctora i és infermera. Ah, pensis que després de tot el que he recorregut fins ara, alguna espifiada havia de fer. Carola, bon dia i bona hora de nou.
Molt bon dia. És còmic, això.
Caram, si és còmic. I és còmic. Però, afortunadament, acaba bé. Segur que
sí,
acaba bé.
Sí, sí.
A l'altre costat del fiu telefònic saludem a Consol Dalmàs, adjunta a la direcció del Cap de Sitges. Consol, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom. Com esteu?
Quins dies que portem, eh?
Anem a tope. I després us ho expliquem.
Doncs la Carola i la Consol en conversa en aquest temps de medicina comunitària, òbviament en una setmana en què al cap les coses han anat a tope, com durant tantes setmanes, i en què s'ha efectuat aquesta vacunació també de les terceres dosis per a les persones majors de 40 anys sense cita prèvia. Carola, tu mateixa.
Gràcies, Vicenç. Consol, molt bon dia. És que, saps què? Ara ho explicarem, eh? Clar, és que aquesta situació que deies còmica és còmica perquè...
Digues, digues. Ah, perquè s'està tallant la pobra Carola.
S'està tallant la pobra Carola. Bé, doncs t'ho preguntaré jo, Consol, i li demanem a la Carola que pugui penjar la connexió i que després es torni a incorporar,
a
la conversa. Però sí que ha estat una setmana especialment complicada, aquesta, eh?
Sí, la veritat és que hem tingut, arrel de la important afectació de l'Omicron a la majoria de la població de tot Catalunya, sí que és igual, doncs realment... s'ha vist molt alterar tot el patró d'accés a les nostres xarxes i bueno, ha sigut molt desbordant. La sort de tot plegat és que casos greus en tenim, però no com les altres edicions, com les altres onades. Aquesta és la gran sort. El que passa és que hi ha molta gent afectada i això quasi ha afectat més quasi a el que seria la vida laboral de la gent, a les sortides dels domicilis, a l'oci, a la restauració, que no pas als hospitals. Adéu, gràcies. N'hi ha molta càrrega als hospitals, però no ha sigut tan desbordant.
Ara després tornarem a incorporar la Carola a la conversa, però et pregunto d'entrada, des del punt de vista professional, Consol, no us hi havíeu trobat mai, encara amb aquest nombre de casos, durant tota la pandèmia?
No, mai.
Mai.
Mai, perquè el tema és que inicialment la gent podia tenir sospites de que tenia la malaltia, estaven confinats, però no tenien la certesa o podien haver passat una febreta o el que sigui, però clar, arrel de l'accés als autotests, això ha generat que moltíssima gent es pugui fer controls a la mínima que han tingut un símptoma o només perquè han sigut un contacte que s'hagin enterat o perquè han decidit fer-se la prova. Això ha generat que hi hagi molt més declaració de casos, que potser també hi havia anteriorment, però ara els sabem del CEF, amb el component declaració al Servei de Salut. Imagineu-vos, perquè tingueu un exemple, aquest dilluns,
sí.
Nosaltres tenim recepció telemàtica per les e-consultes, que la població de Sitges és una població, en aquest sentit, molt adelantada a la resta de Catalunya, que
aquestes,
això ho volem agrair a tota la població.
Aquestes consultes, Consol, que ja s'havien posat en marxa abans de la pandèmia, que havien molt començat a posar-se en marxa abans.
Exacte, vull dir, Sitges, diguem-ne que és una població, en aquest cas, pionera, i que la població està molt acostumada a posar-se en contacte amb nosaltres per les e-consultes. I això és fantàstic perquè la relació, diguem-ne, sitxatà, sistema de salut, és molt àgil, els pacients de seguida tenen contestes, estan molt agraïts, nosaltres també, perquè per petites consultes no cal que es desplacin i descol·lapsem visites presencials. Però, clar, en aquests moments, clar, això ha fet que, amb el volum que tenim i via, diguem-ne, el correu electrònic del centre via ECAP, el dilluns es van trobar 900 visites sol·licitades, a part de les presencials.
900? Comporta... 900
sí,
visites a l'e-consultes?
Sí. Això genera que nosaltres posem molt les piles, però cada vegada és inviable resoldre totes en 24 hores, d'acord? Intentem tot el que puguem, vull dir que aquí ens posem les piles tothom, però que de vegades diuen, no, és que al centre no n'hi ha, però és que hi ha molta gent que ens està consultant per la xarxa, que això és molt important.
És que ara et pregunto, i incorporarem la Carola, perquè ara sí que no se'ns congela, si tens 900 consultes, vull dir, no cal ser un honoris causa, com es gestiona això? Perquè si divideixes...
Entre tot el personal, sí, entre els administratius, que tenen una càrrega brutal, que des d'aquí els vull felicitar a tots, perquè és un personal que mai es pensa en ell, però és hiperimportant per nosaltres. Ells gestionen moltes...
Però t'ho preguntaré fàcilment, molt fàcilment. Quantes persones sou per poder atendre 900 e-consultes?
Mira, nosaltres en aquests moments som 14 infermeres.
Sí.
Vale. De metges, per desgràcia, tenim uns quants que els tenim de baixa. Sí que som, potser som 12 metges o 11 metges.
Sí.
Després tenim... en aquests moments tenim reforç d'auxiliar d'infermeria. Clar, les auxiliars d'infermeria que tenim en aquests moments són les que s'encarreguen de fer els tests ràpids, correcte? Tal qual els detecten, també els diagnostiquen, i tota és gent que també ho fa, i els administratius que també són els que escriuen tota la feina extra dels companys que van més sobrecarregats entre tota la resta dels companys.
D'acord, i t'ho preguntava així perquè aquestes 900 e-consultes de dilluns, i estem parlant només de les e-consultes, no de les persones que van al CAP.
Exacte.
Quan es van poder resoldre? Perquè la majoria es van poder resoldre sí. El dilluns?
A veure, de vegades tenim 3 dies, diguem, de màxim no ens podem donar més temps que això. Vull dir que la idea és que en 3 dies màxim s'ha de polir tot, perquè clar, perquè si no el dia següent se'ns acumulen les del dimarts, les del dimecres. Penseu que el dilluns és el dia pic, per què? Perquè el dilluns venen totes les del cap de setmana. Vale, se suposa que el dimarts va menys, vale? I això parlem de que ja portem 3 setmanes així.
Carola, mentre m'esgarrifo, continua tu.
Gràcies, Vicenç.
On vas a parar? On vas a parar?
Estem tots realment esgarrifats perquè 900 consultes en un sol dia és moltíssim. I ara parlava la infermera doctor, la Consol del Mas, exacte, la nova junta de direcció, que d'aquest personal que hi ha ara en aquests moments al CAP, que jo no sé si també s'havia reforçat pel tema de la Covid i quin reforç ha rebut, i si tot i així... sentiu que encara necessitaríeu més reforç, tenint en compte aquesta xifra que donava, per exemple, d'aquestes 900 e-consultes.
Per nosaltres el focus és aquest. O sigui, de moment les anem solventant com puguem, aquí posa tothom de la seva part, i el reforç que hem fet realment tenim tres TKIs, que en diem, tres auxiliars, que són les que s'estan donant realment molta feina de diagnòstic, també, de proves d'aquestes ràpides. Pensa que tenim també totes les escoles del municipi, tots els nens que han sortit casos positius, molts venen aquí, els hem de citar, vull dir que això genera molta, molta feina, vale? A més, clar, no ens hem de recordar que tenim també la vacunació a tot això. Aleshores, nosaltres hem tingut durant tot el mes de desembre i gener dues professionals d'infermeria contractades per vacunar la població de Sitges, perquè la màxima població de Sitges no s'hagi de desplaçar a centres de vacunació externs per donar accessibilitat. Hem intentat que setmanalment o quinzenalment, a més, fem punts d'obertura d'accés directe. Estem intentant pactar que a partir del mes que ve també sí que sigui un punt de vacunació extern, ni que sigui un cop a la setmana, vull dir que entre tots a veure si amb el personal que tenim podem aconseguir millores per la població.
Per tant, dues persones de reforç per aquesta vacunació, i ara comentava això d'intentar que Sitges sigui un punt de vacunació extern. Què significa això?
Estem en negociacions. Tot depèn de la capacitat organitzativa i de dotació de personal que tinguin per poder fer un punt aquí extern, però està sol·licitat. Vull dir, si aconseguíssim això, no podria ser diàriament, seria inviable. A més, la població tampoc té suficient, perquè clar, la infraestructura és la que tenim i la dotació és la que tenim, però ho hem sol·licitat a veure si aconseguim que es pogués fer ni que fos un dia a la setmana, un punt de vacunació. Igual que hem estat oferint nosaltres 2 mesos sencers aquest punt de vacunació diari a la població de Sitges.
Que això significaria que un dia a la setmana seria un punt on la gent es podria anar a vacunar.
Exacte. Diguem-ne que durant aquests 2 mesos, nosaltres ho hem tingut a diari. O sigui, Sitges ha sigut punt de vacunació diari per la població de Sitges tots els dies de la setmana. D'acord? Perquè ens interessava sobretot la gent gran, la gent més vulnerable, els majors de 60 anys que poguessin tenir accés, que no s'haguessin de desplaçar al màxim possible. I a partir d'ara, que ja són els més joves, que en teoria no tenen tant de problema per desplaçar-se, que tinguin un dia per... Bueno, va, que si algú no té problemes per desplaçar-se, que pugui, que pugui accedir a Sitges. De totes maneres, agraïm molt que el punt de vacunació que tenim més proper, que és Vilanova, està al costat de l'estació, que això realment, si ho pensem per tota la població nostra, és una gran solució.
És confortable, és cert. No sé si el personal del CAP de Sitges està d'alguna manera doblant torns d'una manera com... no sé si obligada, però d'alguna manera s'està veient obligadament a doblar torns per un tema de necessitat?
Vale, t'explico. Aquí tenim metges que sí que cobreixen, diguem-ne, el contratorn a professionals que no hi són al centre, per exemple, per cobrir aquests pacients. Tenim infermeres que es desplacen a punts de vacunació i fan doblatge de vacunació, d'acord? I tenim administratius que voluntàriament ens estan doblant a canvi de dies posteriors a després, o sigui que sí que s'està posant tothom les piles en aquest sentit.
Mm-hmm. Clar, això d'alguna manera és una pressió, entenc, per tots els treballadors i és una pressió que entenc que és acumulada, perquè ja portem 2 anys de pressió o d'aquesta situació, no? Amb pics més alts o més baixos, però són pics, no sé si hi ha un punt finit també d'aquesta pressió, és a dir, fins a on poden aguantar els professionals d'un CAP com el de Sitges doblant torns, no? En el cas de, en molts casos, com ara explicaves, en aquesta situació.
Jo, la veritat és que amb els professionals d'aquí del centre, la veritat és que, jo no sé, som com a roques, vull dir, és brutal. Hi ha, aquí la gent s'està posant molt les piles, a la mínima que estan bé venen a treballar, no són gent absentista, vull dir que en realitat tenim una plantilla realment molt, molt currante i realment ens arriben inclús sol·licituds d'altres centres de la comarca que realment s'estan quedant amb molta personal de baixa i demanen ajuda per fer desplaçaments. A nosaltres ens va passar ja això fa a l'altra onada, i perquè vam tenir molta personal de baixa i va tenir que venir gent d'altres poblacions a donar-nos un cop de mà, vale? A contratorn, i ara ens estan demanant també metges d'altres poblacions per fer contratorns. Vull dir que avui per tu, demà per mi, i de moment aquí ens estem salvant, de moment, a veure si tenim sort i acabem de passar la pandèmia com millor puguem i llestos.
Resistint, per tant entenc que resistint els treballadors del CAP de Sitges.
Correcte, resistint, a veure si tenim sort i sobrevivim a el que ens pugui quedar aquesta onada i ja comencem a fer vida normal tots.
Una onada, per cert, en la que d'alguna manera s'ha com autoimposat l'autodiagnosi, no? I justament s'ha autoimposat aquest autodiagnosi precisament per descongestionar, no?, els centres d'atenció primària, no? I doncs la gent s'autodiagnostica a casa i des de fet fa l'autotramitació fins i tot de baixes i altes laborals, no? Jo no sé si això d'alguna manera fa sentir de vegades els professionals de centres d'atenció primària com el CAP de Sitges que fan més una tasca burocràtica, no?, que no pas sanitària, que una mica és la sensació que de vegades es té.
Mira, jo crec que el paradigma sanitari cada vegada resideix més en l'autoresponsabilitat de tothom i m'explico, o sigui, al final la població ens hem de fer tots autoresponsables, igual que ens hem de fer autoresponsables de portar mascareta, distància, vull dir, al final és un model de col·laboració entre la població i els sanitaris, vull dir, de corresponsabilitat. O sigui, nosaltres declinem envers la població el fet que ells es facin responsables del seu autocontrol, com amb els medicaments, com els diabètics que es facin els controls, que facin esport, que es prenguin la medicació, i és un tema de confiança mútua. Nosaltres confiem en els malalts i ells nosaltres confiarem també en els malalts en el tema dels diagnòstics. Si els pacients en diuen jo sóc positiu, jo m'ho creuré. No tinc per què no creure en un pacient que sigui positiu perquè així s'hagi fet un test a casa. D'acord? És un tema de responsabilitat i d'autoconfiança entre tots. Vull dir, això ha de fer que la població maduri i s'autoresponsabilitzi també de la seva salut.
Clar, hi ha molts pacients que probablement enyoren aquell tracte més personalitzat, aquella visita més presencial. No sé si també succeeix a la inversa, és a dir, si des dels professionals sanitaris s'enyora una mica aquesta presencialitat i aquesta atenció més, no dic que ara no sigui personalitzada, no? Però més de cara a cara, no? Tenint en compte que la cosa ha anat més cap a aquesta pantalla, no? Aquesta tramitació online, no sé si des de l'altra banda, des del personal sanitari també s'enyora això.
Sí, la veritat és que hi ha molta part del personal sanitari que el tema de tenir tanta restricció ens dona molta por de que se'ns escapi alguna visita i molta gent la citem perquè vingui i si el pacient vol veure el metge es visitarà amb el metge, si el pacient es vol veure amb l'infermera es visitarà amb la infermera, vull dir, en cap cas neguem la visita a ningú. L'únic que cridem són aquelles coses que realment són burocràtiques, vull dir que si el malalt es troba malament es visitarà, no negarem la ciència, no serem com els bancs que estem tancant pobres els pacients, els pobres sitxatans que han de desplaçar-se molt més i que realment l'accés a un banc és... No, nosaltres hem de visitar la gent, vull dir, ho tenim molt clar, que començarem a ampliar les franges d'atenció presencial, que això esperem que sigui una cosa molt temporal i que realment començarem a obrir més... Ja tenim obertes, però encara obrirem més xarxa de presencialitat.
Clar, és bona comparativa aquesta que feia la Junta de Direcció amb els bancs, perquè la imatge de vegades s'assembla, la de l'exterior d'un banc amb aquelles cues de persones una darrere l'altra esperant que els cridin un a un, no? Quan no han pogut solucionar o no han volgut solucionar la seva necessitat o consulta a través d'internet, i als CAPs també es veu aquesta imatge. Cues de gent, no?, que probablement no han pogut o no han volgut solucionar a través de la consulta el seu dubte, no?, o tenen una necessitat presencial. És veritat que aquesta és una mica la tendència que veiem en dos àmbits tan diferents. Ara deia, la intenció és tornar a recuperar d'alguna manera aquesta presencialitat. No sé si podem posar una... Digues.
Sí, la diferència seria que ells han reduït la, diguem-ne, l'accessibilitat, perquè han reduït els punts, i nosaltres el que hem fet és augmentar la demanda, que és diferent. Vale? O sigui, clar, nosaltres si teníem una demanda més o menys controlada, se'ns ha triplicada la demanda, vull dir, amb el mateix espai. Ells tenen molts menys espais i, clar, a reduir oferta concentres la demanda. Nosaltres no hem reduït oferta, però sí hem augmentat molt la demanda.
Clar, des dels CAP sí que és veritat que sí que es demana a la població que no s'acudeixi al CAP fora que no sigui imprescindible. Aquest imprescindible, clar, és un concepte força relatiu, perquè el que igual per mi és imprescindible, per un altre pacient no ho és, no? Aleshores, on està? O sigui, quina és la franja? Quan podem anar al CAP, realment? És a dir, en quin moment hem de decidir? Puc anar al CAP, no estic fent cap bajanada, saps? Sento que necessito anar al CAP i quan haig de fer la meva consulta a través del web?
A veure, la consulta a través del web la pots fer sempre. O sigui, això no hi hem restringit cap accés per la web. Això primer. Telefònica és igual. El que passa és que, clar, igual tenim una línia telefònica o dos i al final és inviable atendre 10.000 trucades si només hi ha una persona atenent el telèfon. Però la web sí que et permet, perquè l'accés és directe al teu metge i a la teva infermera. Vull dir que això ho pots fer sempre. D'acord? Aleshores, quan has de venir? Vale. Fem una mica un raonament normal. Tu sospites que tens Covid, per exemple, fas un test, surt positiu o negatiu. És igual, sigui positiu o negatiu, és indiferent. Si tu realment dius, no, és que em trobo malament, o sigui, no és com una grip anterior, és que em costa respirar, tu vine, no passa res. Tu vine, se't visitarà. O sigui, si tu consideres que t'has de visitar perquè no et trobes bé, tu vine, no t'esperis a la trucada, no t'esperis a la resposta, no em trobo bé, em costa respirar, tinc una febre que no se'n va, tinc un cansanci horrorós que no me'l trec de sobre, passen dos dies i la cosa va pitjor, tu vine, no passa res.
Perquè t'atendran, i tot això, a més entenc amb tot allò que no és Covid, perquè és que, clar, de vegades sembla que al món ara només hi hagi Covid, però entenc que, clar, continuen els malalts crònics, que se'ls haurà de fer seguiment i atenció, entenc que l'atenció domiciliària que es fa i les cures i tot plegat, entenc que això no s'ha deixat de fer.
No, no, tot això se segueix fent, vull dir que aquí la resta se segueix fent, i clar, és el que diem, que potser no té un Covid, però potser té una pneumonia, o una bronquitis, o potser hi ha mil coses més que poden ser aleshores, clar, vull dir, nosaltres amb els pacients el que fem quan venen amb aquesta patologia és fer-los un test ràpid per descartar si és un Covid o no és un Covid i després visitar-los, res més. Vull dir, no, si el pacient, el que fem,
clar, una vegada tenim el test ràpid,
digues. No, dic, el que fem és, si el pacient és un test ràpid positiu, tenim un circuit de Covid positiu, primer es pregunta al pacient si realment és un Covid d'aquests amb símptomes lleus. Si és un Covid amb símptomes lleus, el recomanem que vagi a casa, que ho passi com si fos una gripeta. Si és un Covid amb símptomes importants, el passem al centre, el revisa el metge i es fa el tractament que correspongui. I si no és un Covid i el pacient està malament, també se l'ha de visitar. Sobretot hem d'anar molt en compte amb els pacients de més de 70 anys, encara que estiguin vacunats, que no es confiïn, si en troben molt malament, que vinguin a visitar-se, perquè si pot ser una bronquitis perfectament.
Abans comentaves aquestes 900 e-consultes només el dilluns. Jo no sé quantes visites rep aproximadament a diari al CAP a dia d'avui.
Per portar, ostres, t'ho hauria de mirar, però realment se'ns omplen les consultes entre una cosa i l'altra. Vull dir que tota la gent que ve al centre, si s'ha de visitar, es visita. Pensa que molta gent que acudeix al centre diuen que es troben malament. Vull dir que tota la gent que no aconsegueix untar a la farmàcia o no tenen capacitat econòmica, que també s'ha de tenir en compte, o venen angoixats per qualsevol cosa, si és clínica compatible amb Covid, se'ls passa al mòdul posterior que tenim al pàrquing, que tenim una unitat específica només per fer tast tot el dia, se'ls hi fa el tar i es visita si és menester, vull dir que no es deixa la gent penjada.
I entenc que també tots aquells que potser truquen, no? I no aconsegueixen contactar amb el CAP, perquè el que deia, hi ha una o dues línies.
Exacte.
I acostumen a comunicar.
Exacte. Clar, el problema, clar, hi ha molta gent, penseu que Sitges és una població una miqueta diferent, perquè realment hi ha moltíssima gent, diguem-ne, que nouvinguts, estrangers, o que no tenen la targeta correcta, o són desplaçats temporals, o són comunitaris, o tenen altra afiliació, i clar, tota aquesta gent també tenim que atendre'ls. I això realment, clar, gent que no tenen consulta, no tenen targeta sanitària, tota aquesta gent, que és un volum molt important, però molt, s'adrecen a nosaltres per la web, pel correu electrònic del centre. Aquest correu electrònic també té una persona assignada que rep tots els dies el correu genèric, igual que qualsevol altra empresa, vull dir, el correu genèric de l'ambulatori de Sitges, i aquest correu genèric s'agenda també a tots els companys perquè pugui donar sortida a tot això.
Sí, i al final una mica torno al que preguntava, eh? Entenc que hi haurà dies en què sentiu que feu més una feina burocràtica que no pas sanitària, és a dir, d'estar sí. Més darrere d'una pantalla responent mails.
Sí, la veritat és que és trist i és fantàstic d'una altra vegada, perquè per un costat, bueno, algú ha de fer aquesta feina, i s'ha de fer perquè s'han de comunicar els casos, perquè amb això ens basem també amb dades i perquè s'han de generar baixes i seguiments. I per un altre costat, que és una feina que per nosaltres no seria la més adient, però que ens alegrem que no sigui visites reals amb gent greu.
No, queda clar que d'alguna manera la dinàmica als centres d'atenció primària ha canviat notablement des de fa 2 anys enrere, no? Probablement acceleradament per tema de la pandèmia. En altres converses amb la directora del CAP, amb la doctora Hermínia Palacín, moltes vegades ella diu que ja era una tendència, però que això s'ha accelerat, no? Aquesta consulta telemàtica, que d'altra banda, la sensació que hi ha potser des de l'altra banda, no, des dels pacients, és que depèn molt del criteri del propi pacient, no? I jo no sé això com es viu, perquè al final la sensació és com que un mateix s'ha d'autodiagnosticar, quan a més és una mica paradoxal, quan tota la vida havíem sentit, per exemple, que no ens havíem d'automedicar, no? És a dir, tota la vida se'ns ha dit,
correcte,
no prenguis res fins que no t'ho recepti el metge. I ara t'estan dient una mica que t'autodiagnostiquis. Clar, és una mica paradoxal tot plegat.
Sí, seria una miqueta, aviam, ara diré una bestiesa, però el test d'embaràs, correcte, ja, la majoria de la gent no va al metge perquè li diagnostiqui l'embaràs, es compra un test que inclús els venen als supermercats, els tests d'embaràs,
sí.
I es fan el test d'embaràs i a partir del positiu contacta o comunica, vull dir, la idea seria aquesta, que siguis positiu, és una dada, s'ha de fer un seguiment, t'ha de posar en alerta, has d'estar vigilant, has d'aïllar-te, has de cuidar-te, però fins aquí. Si et poses greu, vine'ns a veure, i si no, confina't una setmaneta, creu els dits, i ja està, cuida't molt. Però res més, vull dir, és el que hem dit de la corresponsabilitat i de l'autogestió de la malaltia i de la corresponsabilitat de tothom. Vull dir, nosaltres, al contrari, vull dir, tothom que vingui, si li cal, no tancarem portes a ningú, nosaltres visitarem a tothom. Però el que considerem és que el fet de ser positiu no t'ha de generar ansietat en aquests moments si estàs vacunat. La sort que tenim, la diferència gran d'aquesta onada és que la majoria de la gent, i et dic, la població de Sitges ha sigut super pro vacunes, vull dir, tenim un petit col·lectiu de no, però tenim un percentatge brutal de gent vacunada, que això realment és el que ens està salvant la situació en aquests moments.
Digues, Vicenç, digues.
Anava a comentar-li només tres qüestions molt ràpides a la Consol. Primera, com que ha parlat de les persones grans, pares i mares amb nens, fills petits, alguna prevenció especial en aquesta onada?
Vale, fixeu-vos, els que realment ens estan venint a fer més controls són, per desgràcia, els nens no vacunats. Vale? Els que tenim a les llars d'infants, els de PTSP5, són els que realment ens els estan portant, perquè, clar, tenim el hàndicap aquest. Aquests nens no porten mascareta a les seves aules, però, per tant, hi ha molts contagis. Vull dir, realment, el de la mascareta està demostradíssim, perquè fixeu-vos que els que no fan servir mascareta, precisament que són els nens petitets, són els que s'estan venint aquí a fer més controls. La sort que tenim és que aquests nens realment fan una patologia, la majoria, molt lleu. Clar, però igualment tenim la família darrere. El que logísticament això està ocasionant que jo realment és que se'm posen els pes de punta amb totes aquelles famílies que els diuen confinem el nen i la parella treballen, i realment és molt complicat.
Perquè, esclar, Consol, aquest nen no pot anar a petar a casa dels avis.
Exacte.
No pot anar és a petar a casa d'enlloc, en principi.
Correcte. Vull dir, aquí tenim una problemàtica molt greu. Jo suposo, no crec que trigui molt, que al final, si la cosa no es descontrola molt, no sé d'aquí a quantes setmanes la política serà. Et trobes malament, sigui, és com una grip. Uh-huh. Trobes malament, et quedes a casa, no trobes malament, encara que siguis positiu, vas a treballar. No sé el que trigarà això, però suposo que d'aquí una temporada s'aplicaran aquestes mesures.
I hem de suposar, Consol, que un cop estigui bona part de la població més petita amb la dosi complerta de la vacunació, els pares i mares podran estar més tranquils en aquest aspecte.
Exacte, correcte. Realment hi ha bastants, eh? Vull dir, els nens s'han apuntat molt ràpid a la vacunació i el punt de vacunació que tenim a Vilanova, que estan fent pediatria, omplen cada dia. Uh-huh. Vull dir que molt bé, molt bé, molt bé.
Segona qüestió. De PCRs ja no se'n fan.
Sí que se'n fan.
Sí que se'n fan. Doncs en quin és el procés en aquest sentit?
Quin és el criteri que tenim amb aquest
exacte.
Vale. Us explico. Com que n'hi ha tanta o total, hem de tenir molta confiança amb els TARS. Els TARS realment no n'hi ha falsos positius. És molt raro que hi hagi un fals positiu. És més fàcil que hi hagi un fals negatiu. Vale. Què ens basem per fer les PCRs? Bàsicament les PCRs ara el que estem fent és tenim un pacient que em va donar TAR negatiu i té molta clínica i nosaltres seguim sospitant que és un positiu, però em segueix sortint un TAR negatiu, demanem una PCR. Tenim un pacient que té TARs positius i segueix donant TARs positius i segueix donant TARs positius i dius, s'està allargant molt això, demanem una PCR. Vale? Ara, una PCR amb un TAR positiu uh-huh. És confirmar una cosa confirmada.
D'acord. És a dir, una PCR per defecte, no.
no la demanarem.
D'acord. T'ho dic perquè...
Penseu que es va optar per aquest sistema d'estats perquè el laboratori, diguem-ne, que no donava l'abast.
No donava, és que s'ho pensava, que esclar, t'ho diràs. Però t'ho preguntava per si hi ha moltes persones amb aquella tendència d'arribar al CAP i dir, feu-me una PCR.
Correcte.
Correcte.
Sí, hi ha molta gent que no se n'en fia dels TARS, vull dir que es pensa que no pot ser, perquè es troben tan bé, a Déu gràcies, que els hi ha sortit un TARS positiu, però no es creuen que sigui un TARS positiu i es demanen una PCR. O tenim pacients també que, per exemple, resulta que els hi, que clar, no estan vacunats i volen un codi QR per poder tenir un codi QR per accedir als centres i com que els hi ha sortit el TARS positiu volen el PCR per confirmar-ho. Clar, diguem-ne que això seria un criteri no clínic, seria un criteri més personalitzat. O hi ha gent que demana el PCR perquè vol viatjar i es vol estalviar la prova, perquè abans érem centre de PCR per viatjar i això ja es va deixar de fer. I és una miqueta el que al final s'ha decidit per un criteri clínic.
És que ho deia perquè, esclar, i ara m'entendran els oients i les oients. A qualsevol lloc, una PCR són 120 euros. I ahí lo dejo, perquè, és clar, una prova autodiagnòstica, un TARS, són 2,94 € des del passat cap de setmana, doncs és cada 2,94 € 120 euros, a veure, si m'ho poden fer al CAP, doncs mira, m'estalvio això, no?
Clar, que els PCRs de clíniques privades que siguin... Que hi ha moltes clíniques privades que estan donades d'altes al Sistema Nacional de Salut, vull dir que hi ha moltes clíniques privades que tu pots accedir, vull dir, gent que ha decidit fer... I això consta, vull dir que no tenen que tenir por, si volen fer-se una PCR per desconfiança del seu TAR o per qualsevol altre motiu o per viatge, poden adreçar-se a qualsevol clínica que tingui aquesta certificació i se'ls emetrà després el codi QR.
Clar, però no tenen que tenir por, però tenen que tenir diners, això sí.
El tema és que nosaltres ens basarem sempre, però com tota la nostra medicina, en qüestions clíniques. Vale?
Una darrera qüestió.
És clínicament sostenible, nosaltres fem cada dia PCRs, vull dir que no us penseu que no en fem, que sí que en fem, però que són les que clínicament considerem que s'han de fer.
D'acord. Dues darreres qüestions. Primera, heu notat molt que pugueu tramitar les altes des d'un punt de vista, diguem-ne, també virtual? S'ha notat molt, això?
Vale, t'explico. Les baixes en aquests moments...
Perdona, dic les altes venen correcte. Automàtiques, les baixes em referia, Consol.
Des de la unitat de tramitació de tema Covid, de baixes i altes, que es fan automàticament, ells calculen, aleshores, si el pacient, per desgràcia, al cap dels dies segueix amb símptomes, correcte, i es troba malament, sí que s'ha de posar en contacte amb nosaltres perquè som nosaltres qui li hem de modificar això. D'acord? Ho hem de modificar nosaltres i és possible que li fem fer un TAR o un PCR. Seria aquests casos en concret els que els tramitaríem per poder seguir de baixa.
T'ho preguntava per si heu notat una davallada en les peticions de baixes al CAP. Gràcies.
Sí, moltíssima. Sí. Sí, perquè el sistema, el que sí que hem de demanar és que si es fan un TAR, un autotar, i volen que la unitat de seguiment es posi en contacte, o s'han d'adreçar a la farmàcia, o s'han d'adreçar a nosaltres, o han de fer-ho pel sistema d'internet. Per què? Perquè si no, ningú es posarà en contacte amb ells si ells no ho comuniquen. D'acord? Aleshores, la unitat de seguiment es posa en contacte i li tramita la baixa.
Entenc, però, que en qualsevol cas... Incidint en què deia ara en Vicenç, sí que s'ha notat descàrrega, és a dir, aquestes mesures posades pel govern, no?, per descarregar els centres d'atenció primària han funcionat, funcionen.
Funcionen sempre que s'aclari.
Almenys que s'hagi descarregat alguna cosa, Consol.
Sí. Nosaltres el que sí que fem nosaltres és la declaració. Declarem, i el seguiment sí que el fan des de l'altre centre. Igualment, si el pacient no es troba bé, es posa en contacte amb nosaltres, correcte, i nosaltres li fem les visites o el que sigui. I si el pacient al cap dels dies no es troba bé, també li generem nosaltres el seguiment.
Perquè, és clar, quin sentit té, bé, o no sé si ho puc entendre o no, però que l'especialista ho pugui dir, que l'infermera ho pugui dir, quin sentit té fer-se un TAR i no declarar-ho, si ets positiu?
Clar, hi ha molta gent, t'explico, no té sentit. Hi ha molta gent que el problema ja l'hem tingut altres vegades. O sigui, la gent es fa tard, però després, una vegada ho saben, s'ho repensen. Què significa s'ho repensen? Ostres, què faig a la feina? No podré anar a la feina. Hi ha molta gent que té feines molt precàries. Hi ha gent que té por de perdre la feina. Hi ha molta gent que no treballa declarat, que depèn d'aquell dia de feina el seu salari. Aleshores, clar, hi ha molta gent que no està declarant. Clar, això és el que he dit jo sempre, és un tema d'autoresponsabilitat. Després la realitat és una altra. El dia a dia, la realitat de la persona és molt particular.
Per això ho dèiem que ho podíem entendre, perquè evidentment hi ha situacions que posen la persona de cara a la paret si correcte. Resulta positiu. El que passa és que, evidentment, l'especialista del sistema sanitari dirà ja ho sé que et poses de cara a la paret, però és que si tu surts al carrer exacte. I vas a treballar sent positiu, el que faràs serà, òbviament, dispersar aquesta malaltia encara més del que ja està.
Que sí, per exemple, jo m'he trobat amb casos que, per exemple, han d'anar a veure els avis. O han d'anar, vale? I molta gent és molt curosa amb la gent gran i es fan un autotest abans d'anar a visitar els avis a on sigui. Vale? I els hi surt positiu. I aleshores, clar, tenen la divergència aquestes. Ostres, no aniré a veure els avis, però... Què hago? Què faig amb això?
D'alguna manera, lligat amb el que comentava la Consol Dalmàs, que aviat això canviarà, avui mateix l'Argimon a declaracions de RAC1 ja ha anunciat que a la primavera hi haurà canvis, que es començaran a comptar de manera diferent, per tant, crec que una mica deu anar lligat amb el que comentava la Consol i que deixarem de fer entendre les quarantenes tal com les entenem fins ara. Però clar, tot això en un moment d'afectació comunitària extraordinària, l'estem veient, que no sé a quin nivell de preocupació ens ha de portar.
Jo crec que hem de tenir tots presents que aquesta malaltia es quedarà. Vull dir, la Covid serà com dintre d'uns anys com si parléssim de grip o de gripar en el seu moment. I el que hem d'aprendre és que serà una malaltia, esperem, lleu, que algú per desgràcia, igual que amb la grip, pot passar-ho molt malament, però que haurem de començar a conviure amb això i previndre'ns. Vull dir, ens immunitzarem a base de vacunes i de passar la malaltia. I que, clar, la sort que hem tingut, el paradigma és la vacuna. Vull dir, ens ho hem de plantejar així. A partir de que tenim la vacuna, canviar el paradigma... I que haurem de conviure amb això, no passa res.
De fet, fa un any, amb 7 vegades menys contagis, hi havia 10 vegades més ingressos. Jo no sé si també ho heu notat en les derivacions a l'hospital, és a dir, que entenc que les derivacions de pacients a crítics, no, diguéssim, són molt menors ara que, per exemple, fa un any.
Sí, sí. Justament ahir parlava amb un company a l'hospital i em comentava, no, t'estic parlant d'aquest cap de setmana, que potser hagués canviat ara en 4 dies, però que totes que estaven a UCI eren no vacunats. Aleshores, estem parlant de l'hospital d'aquí proper, això ens afecta tota la comarca. Clar, les ràtios són números, vull dir, clar que hi ha gent no vacunada que ho passa bé, però és com, jo els hi faig el comentari als meus pacients, la comparació, és com si vas amb moto sense casco, que no tens cap accident, no passa res, pots anar amb casco tota la vida. El problema és quan tens l'accident. El casco seria com la vacuna. Vull dir, si tu et caus i portes un casco, si tu tens contacte i portes la vacuna, el risc és molt més baix. Ho has de plantejar així.
En aquests minuts finals ens ho has posat molt bé, Consol. Què passa amb les persones que han anat a vacunar-se amb la tercera dosi i diuen en veu alta, escolta'm, però què passa amb la tercera dosi? Però si em trobo pitjor que amb la segona o amb la primera. És veritat que la tercera dosi està creant amb algunes persones un dolor o unes molèsties superiors a les anteriors o no?
No, nosaltres, pensa que nosaltres registrem aquests comunicats dels pacients de reaccions adverses, això s'ha registrat tot, perquè després s'avalua, i no.
No.
Saps què passa? Que és com comento jo, al final tothom ens basem en la nostra percepció de propera, dels comentaris que tenim propers, però has de fer una introspecció molt més global, d'estudi global de totes les patologies, de totes les reaccions adverses, i no, no és així, no.
D'acord.
No patiu, que realment no, no hi ha més reaccions, inclús hi ha gent que diu ho estem passant molt millor, aquesta és la percepció, que la tercera inclús dona la reacció al braç, la majoria de la gent, és normal, però no molt pitjor que la resta, no.
I ara
no,
més enllà, poc, i ara,
no, no reacciona més.
I ara més enllà de l'estadística, la percepció. Estàs notant que la gent està veritablement tipa, cansada, emprenyada? Ho esteu notant, això?
Aviam, la gent té ganes de que això s'acabi, tothom. Comencem per nosaltres, vull dir, tenim la ganes de que això es normalitzi. Jo la percepció que tinc més és que la por a la malaltia, o sigui, el fet de malaltir, la gent no està tenint tanta por perquè estan vacunats, realment estan veient que no hi ha tanta alarma hospitalària, que és la que realment ens ha de fer patir. Vull dir que penseu que totes aquestes mesures és per evitar col·lapse hospitalari. Vull dir, realment tot l'esforç que estem fent, tota la societat, amb les vacunes, amb la contenció, amb la distància, està donant resultats a nivell hospitalari. Vull dir, tenim menys morts, això és una gran alegria. Tenim menys gent que ha quedat seqüeles per la vacuna, això és una gran alegria. I ara el que volem tots, és començar a tenir una vida social, laboral, més normal.
Exacte, i que les entrevistes puguin ser presencials. És el que desitgem.
Això és el que desitgem tots.
Consol
que les vides puguin ser
com
socialment
sempre
i laboralment una miqueta més normaleta.
Està clar. Consol, et deixem que descansis el braç.
Bueno,
perquè no t'has vacunat, però el braç cansa, eh? Gràcies a la Consol del Mas per estar aquest matí nosaltres, per explicar-nos com estan vivint, com han viscut aquesta setmana. Carola, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Consol.
I jo, abans de donar-li a la població de Sitges, la veritat, una felicitació per l'actuació que estan tenint, de debò, que estan tenint molta paciència amb nosaltres, que som una gran família, que ens coneixen ells a nosaltres molt i nosaltres amb ells, que nosaltres ja sabeu que estem sempre presents i que ànims a tots, a veure si sortim d'aquesta onada i fem una bona festa major aquest estiu.
Moltes gràcies, Consol.
Moltes gràcies a tots.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.